Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de la Maria Jesús Cañizares, redactora de Crònica Global. Maria Jesús, molt bona tarda.
Bona tarda.
El Marcos Pardero, redactor en cap de La Razón Catalunya. Bona tarda, Marcos. Benvingut també.
Què tal? Bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Molt bona tarda, Joan Maria. Benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Josep Fàbrics Ballesteros, alcalde de Tarragona. Senyor Ballesteros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bé, estem a mes del mes de març pràcticament, escolti, un mes del govern, del pacte de govern de Tarragona, no? Partit Popular, PSC, Unió Democràtica de Catalunya, amb vostè com a alcalde. Com està la salut d'aquest tripartit nounato? Perquè acaba de néixer, no? Un mes és molt poc temps, però bueno, en fi.
Doncs bé, la veritat és que està molt bé. De fet, tenim un antecedent interessant, que sempre és molt important per la vida de qualsevol ciutat, que és l'aprovació dels pressupostos que es va produir abans de Nadal. Ja la vam aprovar aquests mateixos partits. És veritat que amb l'extensió de Convergència i Unió, cosa que també va ser positiva, i jo crec que més enllà de l'enrenou lògic que té un pacte d'aquests que pot semblar fins i tot antinatura, si ho codifiques amb una altra clau que no sigui local, doncs està funcionant raonablement bé, i les polítiques que hem acordat amb aquell document de 10 punts, la veritat és que s'estan complint estrictament. I jo tinc la sensació, a més, que és el millor pacte possible per Tarragona.
Escolta, i a vostè li va costar molt convèncer a la direcció del PSC de... Senyor Iceta, tinc aquest pacte aquí sobre la taula, que l'estic cuinant amb el Partit Popular i amb Unió Democràtica de Catalunya.
Sí, de fet...
Què li va dir l'amic Iceta?
Els pactes locals es decideixen a nivell d'executiva local, per tant...
Bueno, però alguna cosa li diria el senyor Iceta, no?
Formalment jo no necessitava ni permís ni autorització. Ara és evident que li vaig explicar al Miquel Iceta des del minut zero, i bueno, em va preguntar que com s'havia produït, que quin era l'escenari polític a l'Ajuntament de Tarragona i a la ciutat de Tarragona. Va entendre les dues coses que li vaig explicar. Primer, necessitem estabilitat. Una ciutat o un país no es tira endavant sense estabilitat. I segon, que el pacte de programa que hem fet és el pacte de programa bàsicament del PSC com a grup majoritari. I em va dir una cosa molt divertida, que es diu, jo ja saps que sempre opto pels pactes de progrés. I li dic, sí, home, però en aquest hi ha Unió i el Partit Popular. Diu, sí, però pacte de progrés és tot aquell en el que estigui el PSC, no?
Sí, bueno.
Bueno, és d'aquestes formes de... divertides i iròniques que té el Miquel,
però... Altres pactes que hi ha el PSC a Badalona, a Castelldefels, que, bueno, en fi, quadren gaire amb el pacte que té vostè, eh?
No, és veritat. No.
És una mica esquizofrènic, sí. Això, no?
No, però...
I això el votant històric del PSC,
no.
Escolti, a Badalona estem amb la CUP, i a Tarragona estem amb el PP i amb Unió.
Jo mateix, com a primer secretari del PSC al camp de Tarragona, he avalat un pacte de Salou amb Convergència i Unió, però un pacte a la Selva del Camp amb Esquerra Republicana, un pacte a la Diputació amb Convergència i Unió, a l'Ajuntament de Tarragona amb el PP i Unió. La política local depèn molt de moltes coses, de lo local, evidentment, del programa, de les coincidències programàtiques, però també del feeling i de les confiances personals, que això també és molt important. I en aquest cas ha jugat tot a favor o cap element en contra.
A Barcelona, el senyor
Collboni
pot arribar a pactar amb la senyora Colau. Vaja, de fet, això, ara per ara és el pacte que té més probabilitats
que es pugui tirar
endavant.
Sí.
Per tant, el votant socialista es troba amb aquesta paradoxa de dir, escolti'm, a Tarragona pactem amb allò que es pot considerar la dreta ideològica, i a Barcelona amb l'esquerra més extrema.
Perquè qui codifiqui el pacte en raó només de la ideologia s'equivocarà. Perquè nosaltres hem deixat, l'Ajuntament de Tarragona, hem pactat explícitament en el document de pacte fora els posicionaments ideològics. Què vol dir? Jo seguiré estar en contra de la llei Mordaza, per exemple. O jo seguiré estar en contra de la reforma laboral que ha fet el PP. O el PP estarà segurament en contra de les propostes que faci el PSOE a nivell nacional. I de fet, en les mocions, a l'hora de pactar mocions en l'Ajuntament de Tarragona, en els plens, discrepem. Ara, no discrepem en l'acció de govern a la ciutat, en quines són les prioritats, quins són els objectius programàtics i quines són les polítiques i els recursos que s'han de posar en marxa. Però després té un altre avantatge, això que acaba de dir vostè, és que si es fixa, nosaltres som l'únic partit que pot parlar amb tothom. som l'únic partit que pot parlar amb tothom. I jo els primers 4 anys vaig pactar amb Esquerra Republicana i va funcionar raonablement bé. Els últims 4 anys del passat mandat, amb un pacte tàcit amb Convergència i Unió i el Partit Popular, i ara amb Unió i el Partit Popular. Quan es tracta de tirar endavant una ciutat, bueno, ens costa més explicar-ho si és amb el PP, segur, però jo sóc capaç de defensar-ho com estic fent aquí i a la ciutat de Tarragona i en el conjunt del meu partit, no?
Escolti, poder que el truqui el senyor Sánchez, no, vostè?
M'ha trucat.
Sí, no, li ha preguntat no. Com ha fet vostè els pactes i...
No. M'ha trucat per veure què tal estava amb nosaltres i amb això dels jocs, perquè ell és voluntari dels jocs. Jo no pretenc donar lliçons a ningú.
No, però diu, per això, pactat amb Esquerra, amb Convergència, amb el PP, ara amb Unió...
Sí.
Una qüestió de feelings, també deia, no?
És qüestió de confiança personal, de coincidència d'objectius. És a dir, nosaltres el primer que vam fer és posar els programes damunt la taula i traçar uns objectius estratègics de ciutat. Vam coincidir pràcticament al 100%, no en el 100%, però pràcticament al 100%. Els recursos a posar en marxa i les polítiques per tirar-los endavant. I l'acord és pràcticament unànim. Amb altres grups hagués estat possible? Doncs és possible, però miri, hi ha partits que no estan d'acord amb el Pla d'Ordenació Urbana Municipal, que és el principal instrument per tirar endavant una ciutat. Hi ha altres partits que no estan d'acord amb els Jocs del Mediterrani, que és una proposta bàsica i elemental i fonamental per a la nostra ciutat en els propers anys. Clar, hi ha partits amb els que discrepem molt amb algunes coses.
Home, jo ara... recordo alguna picabaralla forta amb el senyor Alejandro Fernández,
tant,
de vostè,
i tant,
eh?
I tant,
i
tant.
I ara s'han fet tan amics i el...
No, perquè som del morro fort, en un com l'altre. Sí? Sí.
Però resulta inevitable fer la lectura a nivell espanyol, que estem en un moment de pactes i tot això. Aquesta filosofia de diàleg, de transversalitat, de que bueno, no en tot s'ha d'estar d'acord, això és possible a Espanya? Vostè, quina opinió té d'un pacte socialistes, populars, jo, ciutadans?
Jo el que crec, si em permets que ho comenci pel final, jo el que crec és l'objectiu principal és no tornar la pilota de nou al ciutadà. És a dir, el ciutadà ha parlat. I el ciutadà, quan parla, no podem dir que s'equivoca o no s'equivoca. No s'equivoca. Ens doni la resultant que ens doni, aritmètica. A partir d'aquí, tots els esforços han d'anar adreçats a buscar fórmules estables de govern. A Catalunya, ho sabeu, abans, em sembla que va ser abans de Nadal o després, perquè ja no me'n recordo ni els timings, semblava que no hi havia govern i 48 hores abans qualla una aliança amb la que podem estar en desacord, però qualla una aliança. Jo crec que aquí pot acabar passant el mateix i desitjo que passi el mateix. D'aquí al 3 de maig hi ha moltes setmanes, hi ha moltes hores de treball i sobretot cada vegada hi haurà més la pressa de se'ns exaureix el temps i hem de donar una solució. I jo espero que la donin. Per damunt de, en aquest cas no d'ideologies, perquè el que està clarament damunt la taula són ideologies, però jo crec que hi ha coincidències importants. La modificació de la Constitució, jo crec que més o menys tots, en algun moment o altre, n'hem parlat d'això, el PP menys, és veritat, però també ha dit que si les coses es posaven damunt de la taula i estaven clares, no es negaria a parlar-ne. La reforma laboral, doncs home, una cosa és derogar-la i l'altra és modificar-la en profunditat. La llei d'educació, que seria dolent pactar-la, no? Més aviat al contrari, hem canviat de lleis d'educació en dècades com mai ha passat en aquest país. Probablement el millor que ens podia passar a tots és que la pactéssim, amb un alt nivell de consens. És a dir, ara hem d'entendre també, tant periodistes com votants, com partits polítics, que alguns partits fagin renúncies per sumar no és necessàriament traïdor o renunciar a principis bàsics. És senzillament fer lectura d'allò que els ciutadans han dit. Posin-se d'acord, no ens tornin la pilota de nou, no?
El PSC Alcalà està en un procés de redefinició des de fa un temps, encara té molta feina a fer en aquest sentit, té un congrés important a l'octubre.
A l'octubre, sí.
El PSC cap a on ha de caminar, cap a ser un partit més d'esquerres, ha de caminar cap a ser un partit més d'acord, més de dretes, més de centre, més què?
Jo crec que el PSC s'ha de deixar, que ja ho estem començant a fer, s'ha de deixar de de caure en la trampa de parlar només d'independència o no independència, de model de país o no model de país, i caure més en parlar dels problemes de la gent. Això ja sé que no dona titulars. Ja sé que el que dona titulars és parlar de si serem independents, de si no ho volem ser, si som catalans o espanyols, però mentretant hi ha moltíssima gent que ho està passant malament. I quan parlo de gent, no parlo només dels pobres, parlo també d'empresaris que necessiten una oportunitat, parlo de professionals que volen estabilitat, i el PSC cada vegada ha d'anar més adreçat en aquestes polítiques que a nosaltres ens han donat molts moments de glòria, representats per grans alcaldes, per grans diputats, grans consellers, i deixar-se de seduir pels cants de sirena del posicionament únicament Catalunya-Espanya, independència-no independència. No vull dir que no n'haguem de parlar d'això, però el nostre fort és parlar dels problemes de la gent. No? I insisteixo, és possible que això no guanyi grans titulars, però al final tots plegats ens farem menys mal parlant d'això que no parlant en alguns moments de determinades quimeres que són discutibles.
Entenc que ha de ser el senyor Iceta qui continuï sent el líder d'aquest projecte.
Jo ho crec, sí. I la claretat d'idees i de discurs que hem començat a tenir en els darrers mesos en bona part es deu a la presència del Miquel Iceta, perquè té una gran capacitat d'explicar-se. Jo recordo que en Joan Reventós i el Rafael Campalans deia política és pedagogia, és a dir, en política allò que no s'explica no existeix. No? I el Miquel té aquesta capacitat per explicar senzillament allò que és complex. No?
Jo no sé si el Marcos anava per aquí perquè vostè sonava com a líder del partit.
Sí. Jo he sonat per tot, però... Inclús no em van dir que per ambaixador davant la Santa Seu, però...
Vaja, també, no?
A mi quan em jubili m'encantarà, però...
Com vostè té tots els requisits, no? Per
sí,
si
sí.
No. El PSC és alcalde d'una ciutat important, és relativament jove...
Gràcies.
Té suport ciutadà, per tant, algun dia o altre és possible que li toqui, no?
Jo crec que no em tocarà, però ara ni jugo ni vull jugar. Jo crec que tenim un gran candidat que és en Miquel Iceta, i crec que el que toca en aquest moment no és que reflexionem sobre els nostres problemes, sinó de com som un instrument millor al servei de la societat catalana. Jo no estic, ni estaré, ni estic en disposició d'oferir-me per liderar el PSC, ara, de col·laborar, com sempre.
Ja que parla de candidats, permeti'm que li pregunti sobre un que és candidat, però candidat d'una altra cosa, candidat a la presidència del govern espanyol, i que no se n'ha sortit. Ara fa una setmana hi va haver la segona sessió del debat d'investidura.
De moment,
la precisió és interessant. La segona sessió del debat d'investidura, i ja que vostè anomenava titulars, ell en va deixar anar un, que, esclar, quan el sentim en boca del Partit Popular des d'aquí a Catalunya, doncs alguns ens posem les mans al cap. Però quan el sentim en boca del senyor Sánchez, doncs ja el qüestionem, no? Que és que va ser l'afirmació de que a Catalunya hi ha un problema de convivència entre les famílies. Punts suspensius a causa del procés. A vostè, com a alcalde de Tarragona, com a socialista, com a persona important dins del partit, quan el candidat a la presidència del govern espanyol fa aquesta afirmació, què sent? Creu que té raó?
No, sento que resumint el que passa a Catalunya amb una sola frase és una caricatura perillosa. Perillosa, de la realitat.
Però, esclar, dir-li això als ciutadans espanyols...
Sí, sí.
Home, té una càrrega molt important.
És com dir que a Catalunya hi ha un problema amb la llengua, no? Tampoc és cert. Pot haver gent que estigui disconforme o no d'acord amb determinades polítiques lingüístiques, però no hi ha un problema social amb l'ús del català ni amb la llengua. No? Jo no crec que hi hagi en aquest moment un problema de convivència. Sí, és cert que en algunes famílies hi ha hagut grans discussions per aquests temes i que fins i tot algunes famílies han decidit que en els sopars de Nadal no es parla d'aquest tema perquè s'han acabat discutint. Ara, deduir d'això que hi ha un problema de trencament de la societat civil o un problema de convivència, jo crec que va ser una frase molt agosarada, probablement agafada fora de context, i evidentment jo no la comparteixo.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Avui amb la Maria Jesús Cañizares, Marcos Pardieros, Joan Maria Claveguera i el convidat d'aquest dissabte, el senyor Josep Fèlix Ballesteros, que és l'alcalde de Tarragona. El senyor Ballesteros parlava abans de que no se li podia tornar a traspassar a la societat, als ciutadans, doncs, la responsabilitat d'unes noves eleccions que costarien molts i molts diners del pressupost general de tots plegats. I llavors queden dues alternatives, no? La PSC el PSOE, Ciutadans i Partit Popular, o PSOE, Podemos i tot el que hi ha al darrere, no? Democràcia i Llibertat, Esquerra, Bildus, Compromís, tot plegat. Aviam,
bueno, hi ha una tercera que també és possible, quina? Que és PSOE amb Ciutadans i un suport extern de Podemos.
De Podemos.
Sí, per això, Podemos o les confluències ja. De Podemos. Jo crec que són tres escenaris.
I quin li agrada més?
Jo aquest darrer m'agradaria més.
Li agradaria?
Sí.
Podemos...
Sí. Podemos, el que no pot pretendre és, des de no ser el partit més votat, formar govern, decidir qui forma part del govern, amb quines carteres.
Algun partit que ens vol fer fora d'Europa, senyor Ballesteros? O...
Sí, però ara ja ho diu amb la boca petita. També deia que ens volien fer fora de l'OTAN i ara ja diu que, bueno, que això... que ja en parlarem.
El Pablo, que vol ser vicepresident, CNI, sí, la tele, ho vol
no,
tot.
També deien que el referèndum era línia vermella i ara sembla que és una condició, però no una línia vermella. Ja aniran tocant de peus a terra. Sí. Una cosa és fer eslògans i fer clichés i l'altra és haver de governar i arromangar-se.
Acabarà claudicant Podemos, doncs, o què?
No sé si acabarà claudicant, però jo veig que ha modelat molt el seu discurs des de fa dos anys, des de les europees, de fa un any i escaig, gairebé dos, fins a aquest moment, i encara acabarà modulant més i moderant el seu discurs, perquè els ciutadans, la immensa majoria, se situen no a l'estridència, sinó a la normalitat. I fer un discurs a base de cal viva, a base de petons a la boca i a base de coses d'aquestes, doncs segurament...
No anem gaire en un lloc.
Segurament, mediàticament, té resultats extraordinaris, perquè el Twitter i el Facebook i tal han anat per tot arreu ple. Ara, el ciutadà que s'ho mira... des del punt de vista de i què hi ha de mis problemes, ja veurem. Per tant, jo encara confio que aquesta tercera possibilitat sigui una possibilitat real.
Però això s'està en mans de Podemos, senyor Ballesteros?
Sí, però l'altre també s'està en mans d'Esquerra Republicana, l'altre. Bueno, no?
Ja, el que passa que
és el mal menor dels Podemos.
És una possibilitat que recolliria polítiques de canvi que jo crec que necessita Espanya, crec jo, evidentment, suposo que la gent del PP dirà que no, però jo crec que Espanya necessita i ha votat majoritàriament polítiques de canvi.
Ja, jo no sé, potser a Podemos hi ha una mica de postureo, que aquesta paraula es diu molt però jo no sé si als barons socialistes també hi ha una mica de postureo, i a l'executiva aquella famosa que es va enregistrar i va sortir, tots estaven, bueno, que no volien sentir parlar de Podemos. Què passa? Com es concilia això?
No volien sentir parlar de Podemos, si no recordo malament, jo no formo part del Comitè Federal ni he volgut mai formar-ne part, encara que tinc grans amics com l'exalcalde de Toledo i president de Castilla-La Mancha, l'Emiliano, no? No volien sentir parlar de Podemos quan Podemos plantejava com una línia vermella el referèndum sobre la independència i algunes coses més, no? En aquest moment, aquestes línies vermelles han quedat com a temes damunt la taula, no com a la línia vermella. No? Per tant, ara és més possible. I és curiós, per exemple, que ho digués gent com l'Emiliano García Page, i insisteixo, molt bon amic meu, que governa en part gràcies a l'abstenció o el suport tàcid de Podemos, o el Fernández Vara, que també li passa exactament el mateix, o Javier Lambán, que és un bon amic també, que li passa el mateix a Aragó. Per tant, la real polític es anirà imposant, i la realitat també es anirà imposant amb el pas de les setmanes, i jo estic convençut i espero que finalment ens en sortim de tenir un govern. Primer, de tenir un govern, i evidentment que Pedro Sánchez sigui el president del govern.
Seguint amb el fil aquest dels barons territorials, volia plantejar-li un tema sobre la relació de PSC i PSOE. Antigament, no fa tants anys, les relacions de PSC i PSOE, hi havia moments de tensió amb força freqüència. Aquesta tensió, potser m'equivoco, em sembla que ha desaparegut. La relació PSC-PSOE flueix com més que mai, o el PSC veu sempre les decisions que pren el PSOE, com a mínim de cara a la galeria, estan força d'acord. Li volia preguntar dues coses. Un, si comparteix això, que les relacions PSC-PSOE són més fluides que mai, o ha desaparegut en certa manera el fet diferencial del PSC respecte al PSOE, o si vostè vol d'una altra manera?
No, jo com que sí que ho he viscut des de dins això, perquè vaig estar amb l'anterior executiva nacional del PSC i en l'actual, li puc dir que vam tenir friccions quan des d'aquí un determinat sector del PSC provocava aquestes friccions. Li he de dir, per exemple, que nosaltres hem arrossegat el PSOE a tenir un discurs federal que realment no l'havia tingut mai El va tenir anteriorment a Felipe González, però l'havia abandonat. O li he de dir que, per exemple, en aquests darrers documents el PSC ha incorporat temes de plurinacional i plurilingüisme, que em sembla que estan recollits a la proposta i a la plataforma del PSOE, que són importants també, no? Més enllà d'alguns altres d'aspecte social que no són característiques del PSC. I és veritat que ha millorat la relació, però jo no crec que sigui necessàriament dolent, perquè no és ni per renúncia del PSOE ni per renúncia del PSC, sinó per necessitat de posar-nos d'acord partits germans que no som el mateix, perquè he de recordar que el PSC té els seus propis estatuts, sí, i sí, que en els congressos del PSOE anem com invitats fraternals, no? Per tant, jo crec que és bo aquest tipus de relacions i és bo la sintonia que estem assumint en aquest moment. Sí, sí.
Sobre això mateix, perdona, Carlos, una última. L'antiga aposta del PSC per la consulta de Catalunya pel dret a decidir, vist com han anat les coses, va ser una errada aquella aposta o no?
No, jo el que passa és que això de del llenguatge té molts perills, eh? I la gent que domina la sociolingüística ho explica molt bé. És a dir, hem arribat a identificar consulta o referèndum amb el que determinats sectors del nacionalisme més radical ha dit que era això, que era un referèndum sobre la independència. Nosaltres sempre hem dit, inclús en l'època del Pere Navarro, que volíem una consulta legal i acordada. Quina és la primera consulta legal i acordada que es pot fer en el poble català sense trencar res? Una reforma constitucional amb un referèndum corresponent. I aquesta és legal i acordada. Què ha aconseguit, en part Convergència i sobretot Esquerra Republicana? Identificar consulta amb referèndum sobre la independència, cosa que no és cert. Aquesta equivalència no és certa, no?
Vostè deia fa un moment que les relacions ara entre el PSC i el PSOE són bones, que han millorat molt. En certa manera això vol dir que el PSC treure's la motxilla independentista que portava li ha anat bé, l'ha descarregat, això és...
El PSC
de sempre...
El PSC té menys discrepància en el seu missatge, per tant més claretat en el missatge, sí.
Ha anat bé.
Jo crec que ha anat bé que alguns que només tenien projectes personals, com s'ha demostrat després, doncs hagin dedicat els seus projectes personals i no enterbolir la vida i els missatges d'un determinat partit.
Senyor Ballesteros, vostè és l'alcalde de la ciutat que farà l'any que ve, el 2017,
sí,
els Jocs del Mediterrani. En quin punt estem? És a dir, com hi arribem amb aquesta fita? Com està la relació amb les administracions? Tothom ha complert allò que havia promès? Perquè no. Jo he sentit a dir-li al senyor Cardenal, el secretari d'Estat per l'Esport, que no pateixi l'alcalde de Tarragona, que no pateixi la ciutat de Tarragona, el govern central complirà els seus compromisos. I des que va fer aquestes afirmacions, que jo crec que com a mínim han passat 4 o 5 mesos, no sé si ha canviat alguna cosa.
Des d'aquest estiu, per tant, més, 6-7 mesos, sí. Bé, és veritat que vam desbloquejar una part de l'ajuda de l'Estat en els jocs per inversió, però és veritat que falta una part molt important per concretar, que són uns quants milions, aproximadament entre 8 i 10 milions d'euros, que en canvi totes les altres administracions han complert. I he de dir que no estic greument preocupat ni crec que perillin els llocs, però m'agradaria que la concreció d'aquesta aportació es fes el més ràpidament possible, perquè nosaltres, per exemple, el dia 31 de març i 1 d'abril tenim visita del Comitè Internacional Olímpic i ens preguntaran com està tot el tema del finançament. La Generalitat ja ha fet totes les seves aportacions i inversions, les Diputacions de Tarragona i Barcelona també, l'Ajuntament de Tarragona també, i l'Estat, és veritat que el que es va comprometre el senyor Cardenal parcialment està fet, però falta una aportació important al pressupost ordinari o operatiu i una part important també al pressupost d'inversions. Jo espero concretar-ho en els propers dies i setmanes, però és veritat que ja estem, allò que se'n diu en futbol, rozando el larguero, no?
És l'únic aspecte que el preocupa d'aquests jocs?
Sí, no, la resta no hi ha problema, perquè el suport de la ciutadania és important. Hi ha algun partit polític que està en contra, concretament Esquerra Republicana i la CUP, però a l'última votació en plenari de 27 regidors només 6 es van oposar a la realització dels Jocs del Mediterrani. És veritat que els Jocs Mediterranis, en un moment com l'actual, tan convuls, amb Síria en clara fallida com ha estat, amb Egipte que encara no s'ha recuperat del sotrac, amb Llívia, que està pràcticament com un estat fallit, pot semblar difícil, però crec que precisament per aquesta raó els jocs són més importants que mai, perquè són un bon pont de diàleg intercultural, diàleg interreligiós i diàleg internacional, no? I volem que aquests siguin els jocs de la pau, de la concòrdia i del diàleg internacional. I per Europa està molt bé tenir ponts com aquests jocs, perquè si no mirem el que està passant a Turquia, el que està passant a Grècia, estem tenint problemes a les portes de casa, portes exteriors i portes interiors, no?
Escolti, parlàveu de, senyor Ballesteros, que falta una aportació important del govern central pel tema dels Jocs Olímpics. Estem en un impàs polític important ara mateix a Espanya, no hi ha govern i no sé pas quan en tindrem. Això pot afectar a...
No, perquè seguim tenint interlocució amb els mateixos interlocutors, amb el senyor Cardenal, directament amb la vicepresidència, i em consta també, no jo directament, però a través de persones intermediàries, amb el senyor president del govern, el senyor Rajoy. Per tant, seria absurd que un compromís d'estat estigués en funció de si hi ha un govern o no en funcions. Entre altres coses perquè ja l'últim govern Zapatero va donar garanties escrites amb un acord de Consell de Ministres de finançament. Per tant, per això dic que no em preocupa que al final ens posarem d'acord, però sí és veritat que s'està concretant massa tard.
Clar, perquè a més és molt important per Tarragona ciutat i per la província en general i per Catalunya en concret, no? Vostès tenen, suposo que, calculat l'impacte econòmic que uns jocs com aquells poden comportar per Tarragona.
Sí.
I jo no sé si...
Amb una inversió que rondarà entre pressupost operatiu més inversions per fer i fetes, sobre els 75-100 milions d'euros, la repercussió serà de prop de 1.000 milions d'euros. Quan parlo de repercussió econòmica per ocupació hotelera, per estades, per merchandising, per negoci a les empreses del territori, fent construccions i fent seguretat i fent transport i fent allotjament, i també per notorietat internacional traduïda en diners, que costaria ser notícia, com hem estat, per exemple, amb doble pàgina i portada al diari Marca per 6 vegades en els darrers 2 anys. Això val una fortuna. Tot això comptabilitzat és una repercussió no només en Tarragona, que vostè ho ha dit molt bé, en el territori i a Catalunya, d'uns aproximadament 1.000 milions d'euros. A Almeria, l'any 2005, van ser aproximadament 1.300. Clar, 2005 era un altre moment. En aquest moment, per una inversió menor, la repercussió és molt més gran.
Clar, i si a més a més aconsegueixen que l'any que ve el Nàstic estigui a primera, doncs encara ja seria rodó, no?, la història,
seria,
no?
Vull dir, fi,
Jocs del Mediterrani, el Nàstic a primera...
On signem?
Home, no fa pas gaire que
hi era
el Nàstic.
Home, estem bé, estem bé.
Estem situats, no?
Sí, estem cinquens, malgrat que empatem massa darrerament, però...
Partido a partido, com diria el Simeone, no?
Sí,
partido
a
partido.
Sí, sí. No, la veritat és que l'objectiu d'aquesta temporada era arribar als 50 punts, que sembla que són els que et salven matemàticament de la, del descens.
Això és el que diu tothom que comença la temporada. Primer hem de salvar-nos de categoria i després ja ho veurem, no?
Home, els equips pobres ho hem de fer.
Cara, n'hi ha de pitjors, eh?
No, penseu que el Nàstic és el, segon pressupost més baix de la categoria, eh? El segon més baix. I en aquest moment estem cinquens, quarts cinquens, déu-n'hi-do.
La Maria Jesús, que entén molt de futbol,
no,
vol preguntar, no?
Estava pensant que quan els Jocs del Mediterrani es celebrin, Catalunya encara no serà independent, no?
Bueno.
Els 18 mesos ja han passat, no, bueno, no hauran passat, no?
Ni aquests, ni els de Tòquio, ni els de...
Ni els de Tòquio. Això no passarà, no? Vostè
Home,
creu que no va passar.
Si jo, sincerament, espero que no passi i crec que no passarà. Si vol, al revés. Crec que no passarà i espero que no passi.
Home, jo aquesta setmana llegia unes declaracions del president de la Generalitat, el senyor Puigdemont, que deia que l'any 2019 ja no hi hauria eleccions municipals espanyoles.
Bueno, en fi, com
ho veu vostè, això?
Com a ocurrència està bé, i com una manera de tirar la pilota cap endavant i que no es pensin els problemes del dia a dia i d'avui, crec que està bé. Ara és un xic, per dir-ho eufemísticament, optimista, des del seu punt de vista.
S'està governant massa a base de titulars, senyor Ballester.
Sí, sí, sí. És
com el titular per despistar...
Sí, sí. I en canvi el dia a dia d'aquest govern ens està donant molt poques alegries, per no dir cap. Ni a nivell econòmic, ni a nivell social, ni a nivell educatiu, ni a nivell sanitari. Quines són les grans alegries que tenim?
Del govern català.
Del govern català, parlo,
Està parlant del senyor Puigdemont,
sí,
president
senyor
de Catalunya.
Puigdemont. No tenim gaires notícies positives, gaires grans realitzacions. En aquest moment tenim problemes amb la cooperativa de crèdit de Cambrils. Tenim problemes amb una empresa que es diu Covestro, antiga Bayer, en el territori. Tenim problemes amb els pescadors, que estan tenint unes captures ínfimes i que s'ha de fer un estudi mediambiental de perquè això
no hi ha, no hi ha sardina, senyor.
Clar, no hi ha seitor, no hi ha seitor, que és peix blau, no? Tenim aircross que ha deixat de produir en el territori, no només a Tarragona, sinó a Flix, no? Tenim Vic Gràfics de la Casa Vic, que també ha anunciat que es pot replantejar la seva ubicació. En aquest moment hauria d'estar tot el govern treballant perquè això no es produís, o per tenir una alternativa, clarament, no?
I BCN World, que ara en parlarem, també.
I BCN World, que ara es diu Centre Recreatiu i Turístic.
Recordem als oients que estem escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Joan Maria Claveguera, Marcos Pardiero, Maria Jesús Cañizares i el convidat d'avui, el senyor Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona. Jo introduï el tema de BCN World, jo no sé si algú vol pillar la meva...
Sí,
la meva...
Em permeten una petita apreciació inicial. Hauríem de deixar de parlar de BCN World.
No
pel tema Barcelona, que tampoc m'agrada, no, perquè aquest va ser el projecte que va presentar el senyor Bañuelos en
Veremonte,
que aquest ja no hi és damunt la taula. Ara hi ha un pla director urbanístic consensuat.
I quin nom té ara, doncs?
Ara es diu Consorci Recreatiu i Turístic Vilaseca i Salou.
Déu-n'hi-do, quin nom tan...
No té gaire ganxo,
Des del punt de vista de màrqueting no és un 10,
Després...
Deixem-lo explicar, que els hem tirat tots a sobre d'ell, pobre.
Ja sé que anem molt accelerats aquest dissabte, però després tindrà un nom comercial, evidentment molt més fàcil, i amb vinculació territorial.
No hi ha nom encara.
Sí, el sabem, però no es pot revelar perquè...
Tarragona World.
No, els agradarà quan el sàpiguen. Ja.
Per a Tarragona, què és més important, aquest projecte recreatiu, o és més important els que surtin bé als Jocs del Mediterrani?
La veritat és que són els dos, però com que no vull quedar salomònic, crec que a priori per nosaltres són els Jocs del Mediterrani, perquè és allò que té una repercussió immediata. A mig termini, i sobre el model d'oferta turística, ho és el Centre Recreatiu Turístic, per una raó, perquè estem parlant de 2.500 milions d'euros d'inversió, aproximadament. Estem parlant d'uns 7.000 llocs de treball i estem parlant de molta feina, no només pels treballadors, sinó per moltes empreses del territori, petites i mitjanes, que podran donar els seus serveis. I a més ens ajudaran a consolidar una cosa amb la que portem treballant molt de temps al Port de Tarragona i la ciutat, que és la terminal de creuers amb creueristes, que Barcelona s'ha revelat justament aquí a la vora d'on estem com un model d'èxit, afortunadament, no?
I per acabar només la carpeta de Jocs Mediterrani, abans pensava en que tots els llocs tenen una icona esportiva. Els Jocs de Barcelona tenien el Dream Team, l'equip de bàsquet, els darrers jocs tenien l'Usain Bolt, el velocista o el nadador, el Michael Phelps. Quina és la icona esportiva dels Jocs del Mediterrani de Tarragona?
En els Jocs Esportius del Mediterrani hi ha un tipus d'esport que és molt important, que és l'esport aquàtic, com no podia ser d'una altra manera, i per tant molt probablement la rítmica seran alguns dels icones. No a nivell d'aquests dels Jocs Olímpics, perquè estem parlant de jocs, diguéssim, de segon nivell. I a nivell d'altres esports, un esport molt fort és el handball. En els Jocs Mediterranis tenim la selecció d'Egipte, la italiana, les balcàniques, que són molt potents, l'espanyola també, per tant, molt probablement el handball. I l'atletisme dependrà de si ve gent que vol fer grans marques o no com a conseqüència d'haver triomfat o fracassat a Rio. Busquen una segona oportunitat. Per tant, sobre aquests esports estarà, bueno, i després la marató, que sí que és molt important i que molt probablement vindran maratonians importants, no? Del nord d'Àfrica i de Itàlia, França i Espanya. Ara, no li sabria dir jo ara la figura estel·lar, no sé, el Rafael Nadal del tennis, no li sabria dir. Curiosament, als Jocs del Mediterrani hi ha dos esports que jo no m'hagués imaginat mai que hi serien, que són el golf. El golf és competició oficial als Jocs del Mediterrani, i la petanca, que a França té una potència enorme, i que té federació pròpia, cosa que jo no sabia. No?
I que Catalunya cada vegada té més adeptes, també.
I Catalunya també, sí. I hi ha handball platja.
Handball platja,
cosa que el vòlei platja ho coneixien, però el handball platja no, eh?
N'he sentit a parlar mai, ni l'he vist, no me l'imagino, el handball platja.
Jo fins a
la Tarragona veuràs.
La pilota es fot a terra.
No pot votar.
Això és molt californià.
Com es pot votar a terra, el handball platja?
No pot votar. no pot votar. Vostè té limitats els passis que ha de fer amb les cames i ha de lliurar la pilota, però és igual que el bàsquet, que abans del tercer pas ja has de passar la pilota. No?
Molt bé. El contractarem com a comentarista d'handbol platja.
A mi m'encantaria. De fet, jo vaig jugar a handbol molts anys.
Això li comentarem al senyor Casoliu, el director de COPE, i quan vingui els jocs del Mediterrani, ho negociarem.
Sense cobrar,
Alcalde, tornant al tema de, jo dic Becerra World, vostè diu que no vol sentir parlar de Ganom, però bueno,
no,
per situar els oïdors,
ara
li posen a vostès, a la gent de Tarragona, sobre la taula que volen fer el govern de la Generalitat un referèndum sobre la qüestió, si s'ha de fer o no s'ha de fer aquest projecte. Això són ganes d'allargar el projecte i dir que no es faci, o sí, com ho veu vostè? I alguns del govern parlaven d'un referèndum a tot Catalunya, d'altres només a la zona del Tarragonès. Vostè diu que no cal referèndum.
Sí, sí.
Expliqui'ns.
Jo crec que no cal referèndum, perquè quan els ciutadans ens voten perquè prenguem decisions, no perquè els hi traslladem els nostres desacords. Per tant, primer, no cal referèndum. Però si finalment el referèndum es fes perquè el govern decideix fer-ho, i té la competència per fer-ho, evidentment, segurament per resoldre disquisicions i problemes interns, més que per saber si vol o no vol el model aquest, li posaria tres condicions que li vaig traslladar allà en el seu moment al president. La primera, que fos en el territori. L'àmbit que sigui, m'és igual, Vilaseca-Salou, Vilaseca-Salou i Tarragona, el Tarragonès o la demarcació com a molt. Primera condició. Segona condició, que aquesta consulta sigui rapidíssima. No podem esperar 6 mesos, perquè tenim inversors internacionals que tenen diners i la creació de llocs de treball a punt.
Perdona, quan diu rapidíssima, què diu? Abans de l'estiu podeu o què?
Sí, sí, setmanes. O sigui, abans de l'estiu nosaltres no podem esperar ni 6 mesos, ni 3 mesos, ni 11 mesos, ni 18. És absolutament... I després l'última condició és que sigui sobre el pla director urbanístic ja aprovat, que és molt millor i preserva molt millor l'entorn que no pas el que es va presentar en el seu moment per part del senyor Bañuelos i Veremonte. Per tant, amb aquestes tres condicions jo consideraria que és un mal menor fer una consulta. Ara, insisteixo, crec que no cal la consulta. Per cert, felicitats, perquè veig que estan prenent xartres verd. I és una beguda molt tarragonina.
Una empresa emblemàtica de les de Tarragona, no?
Es va produir a Tarragona durant molt de temps.
Bueno. Ara que parlàvem d'això, perdona.
No, Maria Jesús, endavant.
Que no li agrada això de BSN World. Recordo ara els Jocs d'hivern, que també portava la marca a Barcelona.
Sí.
A Tarragona es viu el centralisme, això emprenya una mica que sempre es parli de les grans capitals i a lo millor...
Sí, el senyor l'alcalde Trias i jo vam tenir una feliç coincidència amb aquesta crítica, perquè ell deia: jo no vull que porti el nom de Barcelona perquè no és una cosa que succeeixi a Barcelona. I jo deia el contrari, no vull que porti el nom de Barcelona perquè és una cosa que passa a Tarragona. No? Per tant, sí que hi ha un cert centralisme. Compte, la marca Barcelona és molt important per tot Catalunya. I per tant, ningú qüestiona que Barcelona és la gran marca de Catalunya en el món. I n'estem orgullosos, jo com a tarragoní n'estic orgullós. Ara, home, doneu-nos oportunitats a la resta de territoris a singularitzar-nos i donar-nos a conèixer. I en aquest sentit sí que a vegades aquesta potència de la marca Barcelona apaga la potència d'altres possibles marques o d'altres territoris. No? I sí que ens hem sentit en alguns moments agreujats i en altres molt ben acompanyats. Per exemple, als Jocs Mediterranis, per primera vegada a la història, Barcelona serà subseu de Tarragona, perquè aquí tindrem la hípica i a Castelldefels el piragüisme. Jo en aquest projecte de Jocs Mediterranis m'he sentit molt ben acompanyat per Jordi Areu, pel Xavier Trias i per la senyora Colau, que no ho ha qüestionat. Per tant, en aquest sentit també he de dir que ens sentim contents que ens acompanyin.
Una altra assignatura pendent per les comarques de Tarragona i per la ciutat de Tarragona, el famós corredor del Mediterrani. Cada any que el convidem al senyor Ballesteros, traiem aquest tema.
Sí, ara que ja no tenim Ryanair...
Bueno, si vol, podem parlar de Ryanair també, no cal. Ja ens explicarà com està el tema, però bueno, en fi. Escolti, el tema corredor mediterrani, com està? Està a les Beceroles també, no?
Està a les Beceroles i, a més, increïblement, perquè no hi ha en aquest moment cap argument vàlid damunt la taula perquè aquest projecte no estigui ja en marxa. Brussel·les el va considerar prioritari. El govern de Zapatero i el govern del senyor Rajoy han dit que el corredor és important. Totes les comunitats autònomes per on passa el corredor mediterrani, Andalusia, Múrcia, València, Catalunya, inclús Balears, es van pronunciar a favor del corredor mediterrani. Tothom té clar que aquesta és una prioritat per seguir sent competitius, ja no només per tenir una oportunitat de futur. I per la ciutat de Tarragona és molt important perquè ens permet tenir les altes prestacions ferroviàries de passatgers per la ciutat de Tarragona, que és un gran problema. Dit això, i havent arribat a acords molt importants amb la senyora Pastor i el senyor Santivila, no puc entendre quins arguments pot tenir el govern central per dilatar indefinidament la realització d'aquest corredor. És que el necessitem com l'aigua per ser competitius. Però no parlo només de la indústria química o petroquímica de Tarragona o del port de Tarragona. Parlo del Mossafes València, parlo de la SEAT i Martorell, parlo del propi port de Barcelona. No és possible que no tinguem un corredor ferroviari que Europa ja ha declarat prioritari. Per tant, això és una gran o incompetència o incapacitat del govern central, que lamento, perquè la relació amb la senyora Pastor és bona. Però, clar, més enllà dels acords que explicitem, després no es concreten.
Però és que això és històric, de Ballesteros, és que no és pas del govern.
Portem dues dècades.
Què succeeix amb això? Vull dir que ningú, ni uns ni altres, diuen, escolti, això és de calaix, que hem d'anar de l'Algesires a França, al Mediterrani.
El primer que va passar és que havíem de vèncer una concepció radial d'Espanya, que és que tot ha de passar per Madrid. I això era molt difícil vèncer-ho, fins a tal punt que en algun moment determinat semblava que guanyava força el corredor central, que és el que anava d'Andalusia a Madrid i Canfranc, Aragó. Fins i tot hi havia una deriva pel País Basc que sembla que es va descartar. Clar, hem hagut de lluitar contra la lògica. Finalment ja es va decidir, després de molta discussió, que fos el corredor mediterrani, però entre les declaracions i els fets no hi ha fenya, no hi ha resultats, no hi ha recursos. I és una pena, perquè no estem perdent oportunitats. Els alcaldes o els presidents de les autonomies, que nosaltres passarem, estan perdent oportunitats les empreses del territori que necessiten competir en Europa en igualtat de condicions.
I es perden inversions? S'estan perdent inversions?
I tant. Miri, ara tenim una inversió de 30 milions d'euros de BASF Ibèrica pendent d'un intercanviador, pendent de que es faci o no es faci aquesta intermodalitat ferroviària. Però és que, a més, nosaltres tenim empreses que s'implantarien en el territori si realment estigués garantit aquest corredor mediterrani, és a dir, aquesta necessitat de posar menys de 24 hores mercaderies que es produeixin al País Valencià o a Catalunya i que estiguin a Hamburg o a Sant Petersburg en menys de 24 hores, perquè nosaltres portuàriament som porta d'entrada del sud-est asiàtic. Molts dels productes que es fabriquen al sud-est asiàtic passen pels nostres ports, bàsicament València no tant, però Tarragona i Barcelona. És una barbaritat que no puguem dir-los a aquests senyors que produeixen a Àsia, les seves mercaderies, un cop arribin al port de Tarragona, abans de 24 hores estaran allà on vostès diguin, d'Europa. Això és una pèrdua de competitivitat absurda.
Però un govern del Partit Socialista, vostè creu que impulsaria aquest corredor de la Mediterrània? Dic, perquè quan va manar no ho va fer.
No, però si jo m'he queixat...
Sí, això de l'Espanya Radial, sí, ho he entès perfectament. Sí, sí. Però esclar, és que m'ha vingut a la ment l'AVE en Madrid-Sevilla. Buf, això és... Que és el primer...
L'any 92.
L'any 92, l'AVE Madrid-Sevilla en lloc del Madrid-Barcelona, que era el que tothom, el que tothom esperava. I governava el Partit Socialista
només,
en aquell moment.
Només vaig sentir una excusa per prioritzar aquell AVE Madrid-Sevilla que jo podia entendre intel·lectualment. No comparteixo, Que el senyor Felipe González va dir una cosa, que és: el Madrid-Barcelona, por la fuerza de los hechos, se acabará construyendo seguro. Ahora, si no priorizamos el Madrid-Sevilla, España puede quedar como Italia, desvertebrada de Roma hacia el sur. ¿No? Jo puc no compartir aquesta opinió, però almenys era una raó posada damunt la taula per prioritzar aquest corredor. Ara, no entenc de cap manera que no es prioritzi, com ja ha dit Europa. En aquell moment Europa no es va pronunciar, però Europa ja ha dit que la prioritat era el corredor del Mediterrani. I aquí tenim culpa, sí senyor, governs socialistes i governs del PP.
Tots.
I governs socialistes del PP amb suport de Convergència i Unió, que no ho van posar damunt la taula com un tema estratègic, curiosament. I aquest és un gran oblit. Per nosaltres això és vital. Per Catalunya, per València, insisteixo.
Fa 4 dies la senyora Pastor encara posava damunt de la taula la possibilitat de connectar amb Europa a través dels Pirineus.
Clar,
del Pirineu Aragonès. Escolti'm, però això un túnel que no deu saber ningú el que podria arribar a costar.
Clar, és que això no s'ho creu ni ella. no s'ho creu ni ella, perquè si bé per la part d'Espanya o d'Aragó tenim fet el túnel de Canfranc fins a pràcticament la meitat, per la part francesa no hi és. I els francesos no volen que hem de portar trens amb un túnel sense sortida. És que és una barbaritat tan absurda que només el puc entendre. Home, indocumentada la senyora Pastor no ho està, per tant és perfectament conscient del que parla. Només ho puc entendre com una maniobra dilatòria o com una excusa dilatòria, però sincerament en honor a la veritat i a les dades no l'entenc.
Per tant, el senyor Sánchez impulsarà aquest corredor.
El senyor Sánchez va estar a Tarragona amb el senyor Ximo Puig, la senyora Francina Armengol i el Miquel Iceta, i abans amb el Pere Navarro, comprometent-se per escrit a impulsar el corredor del Mediterrani. Clar, si arriba el president del govern li haurem de recordar que això ho va signar
en públic. El senyor Zapatero, sent president del govern espanyol, va dir que tiraria endavant l'Estatut que sortís del Parlament de Catalunya.
Que s'havia d'aprovar en el Parlament de Catalunya. Sí, tant, sí, ho recordo perfectament.
Que digo, Diego, d'això ja estem acostumats.
Vostè sap
tant
que
d'un color com d'un altre.
Els romans, els emperadors, quan anaven a damunt d'una quàdriga, tenien sempre un esclau al darrere que li anava recordant. Recuerda que eres humano, recuerda que eres humano. Li deien el llatí. I això, en els presidents, els hi hem de recordar de quan en quan. Recorda que tens compromisos, recorda que tens compromisos.
Per cert, a Tarragona encara es fan aquestes representacions històriques de... Sí. Ostres, m'ha dit que estan molt bé.
Tenen un èxit
personal,
Tarracoviva, Tarracoviva. L'alcalde de... El Gianni D'Alemano, que el vam tenir fa uns anys a Roma, va dir, però com és possible que aquest espectacle no el tinguem a Roma? Perquè nosaltres tenim l'amfiteatre, tenim el Circ Romà, tenim el Teatre Romà, tenim la Necròpolis, tenim les muralles, però no tenim els millors monuments romans, perquè els millors estan a Roma, segurament estan a Atenes, a Cartago, que és Tunísia actual. Ara, sí, és veritat que som els que millors expliquem la història, els que millors expliquem les pedres perquè les viuen. Llavors tenim lluites de gladiadors, però de primeríssim nivell, cohorts romanes en formació i que fan la seva estratègia. Tenim discussions del Senat romà en directe, i a més totes científicament molt ben fetes, no allò una mica de fireta i teatre, no, molt ben fetes, fins a tal punt que hem estat declarats la millor fira, el millor esdeveniment de reconstrucció històrica de clàssic d'Europa, i en aquest moment venen centenars de, bueno, desenes de milers de persones. L'últim Tarracoviva van vendre, em sembla que són 118.000 entrades, i és el mes de maig, espectacular, és una cosa molt bonica, perquè ens volem especialitzar en explicar la història, no?
Perquè Tarragona, ho diu una persona que viu a Barcelona i és molt...
Molt urbanita.
Molt urbanita, i la ignorància i el centralisme que dèiem abans.
Tampoc, dona, tampoc hi ha per tant.
Autocrítica. Tarragona viu del turisme, perquè clar, a Tarragona hi ha de tot. Sí. Una indústria química molt potent a la província... Tenen una ruta vinícola també?
Sí, el Priorat. Sí.
Què tira? Què tira allà?
Tarragona històricament ha tirat molt la indústria química, per suposat. L'activitat portuària, de fet, tenim un port que, sent menor que el de Barcelona, gairebé transporta les mateixes tones. Aquí transporten, em sembla que són 44-42 milions de tones fa dos anys. Les xifres no les tinc actualitzades. El port de Tarragona era 33 milions de tones. Per tant, tenim una universitat petita però molt potent a nivell científic. Es viu molt bé de tot això, i havíem viscut molt poc del turisme històricament, molt poc. Quan arribo jo a l'alcaldia teníem uns 700.000, entre 700 i 900.000 visitants cada any a la ciutat de Tarragona. En aquest moment, l'any tancat de 2015, tenim 2,7 milions de visitants. És a dir, hem fet un salt enorme, però no posicionant-nos en el turisme en el que es posiciona Salou o Lloret o Barcelona, sinó el nostre propi model, que és cultura i patrimoni històric, és a dir, món romà i medieval, gastronomia i medi ambient i turisme familiar. Aquests són els nostres forts i ens està funcionant molt bé, però ens està funcionant molt bé des de fa 8-9 anys. Abans, històricament, no hi és. D'aquí ve que molts barcelonins només hagin passat per Tarragona de casualitat, quan havien de fer una gestió, quan havien d'anar no sé on, i en canvi quan la descobreixen queden parats. Això és culpa dels que ens visiten? No, era culpa nostra que no l'havíem sabut promocionar prou bé. No?
Mencionat que passa d'abans el tema de Ryanair, volia preguntar-li sobre l'aeroport.
Ai, que em vaig guanyar una quasi querella.
Volia preguntar-li sobre l'aeroport a nivell estratègic. Si realment és necessari que totes les demarcacions de Catalunya en tinguin, vostè com a alcalde de Tarragona, què en pensa de que Tarragona tingui?
No, el que passa és que en el cas de l'aeroport de Tarragona ja teníem una base aèria, per tant ja teníem un aeroport, i el que es va fer és aprofitar-ho per posar-ho a l'abast comercial i civil. Jo crec que si s'hagués hagut de construir no calia. Jo crec que aquest model de aeroports per tothom al final ens ha portat a fracassos com ens ha portat a Castelló o altres, no? Per tant, jo crec que un país com Catalunya amb un gran aeroport com el Prat i algun més de secundari n'hi hauria hagut més que suficient.
I escolti, parlava vostè abans de Salou i del turisme. Salou Fest a Tarragona no li interessa, no?
No,
Tarragona
no li interessa.
Ni ganes.
No el volem ni veure. No. Però em consta que l'Ajuntament de Reus tampoc. De Salou. De fet, nosaltres hem prohibit expressament que utilitzin les instal·lacions esportives de la ciutat de Tarragona. Les hem tancat, no els hi llogarem de cap de les maneres, perquè és un turisme que és negatiu per la marca Salou i per la marca Catalunya.
Però en canvi els hotelers el volen.
Joan Maria.
Tres hotelers el volen, no els 150 que hi ha, tres, perquè són els que tenen els turistes.
No tenim temps per res, hem de tancar el conversa d'aquest dissabte. Josep Félix Ballesteros, moltíssimes gràcies, moltíssima sort. I
moltes gràcies. Ocasió,
Gràcies també a la Maria Jesús Cañizares, Marcos Pardeiro, Joan Maria Claveguera. Tornem dissabte que ve, com sempre, el Converses, Cadena COPE, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.